La pèrdua d'un ésser estimat és una de les experiències més profundes i difícils que podem viure. I quan aquesta pèrdua es produeix en l'edat avançada, en un entorn com una residència, el procés de dol pot ser encara més complex. Com podem acompanyar les persones grans en aquests moments? Com podem ajudar-les a expressar les seves emocions i a recordar amb amor i gratitud aquells que ja no hi són físicament? Avui parlem d'una iniciativa que dona resposta a aquestes preguntes, En Memòria, impulsada per professionals de la psicologia a través del programa per a l'atenció integral a les persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa. Aquest projecte ofereix una eina per ajudar residents, familiars i professionals de les residències de gent gran a transitar el dol i acomiadar-se d'un ésser estimat. Per conèixer més sobre com funciona aquesta iniciativa, avui ens acompanyen l'Anna Alarcón, psicòloga referent de residències de l'equip d'atenció psicosocial, i l'Helena López, psicòloga de la residència Sant Cugat. Anna, Helena, molt bon dia, benvingudes, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Anna, com i per què neix aquesta iniciativa En Memòria?
En Memòria, com tu bé has dit, està dintre del programa de la Caixa, de la Fundació La Caixa d'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que inicialment doncs, oferia suport més als hospitals, però arrel de la pandèmia, el 2021, es va extendre a lo que és les residències. El meu EAPS, que és l'EAPS Cuides WIC, perquè és de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya, i la nostra seu, diguem que és a Cuides, que és una clínica de malalties avançades, doncs estic jo com a referent de les residències i vaig a la residència de Sant Cugat amb l'Helena doncs, a oferir aquest suport a pacients, bueno, residents i famílies, i també atendem el dol i els professionals de la residència i treballem conjuntament amb l'Helena.
Helena, com s'ha implementat aquesta iniciativa a la residència Sant Cugat? Quina ha estat la resposta de residents i suposo que de retruc també pels seus familiars?
Doncs mira, el llibret de condol En Memòria que hem començat a dur a terme a la residència Sant Cugat i altres residències també, s'ha rebut molt bé perquè realment estem donant veu, estem posant, estem materialitzant el comiat de les persones que ens han acompanyat durant molt de temps i realment és una eina que ens permet expressar les emocions que acompanyen aquesta pèrdua entre el propi equip gerocultor i tècnic, és a dir, tot l'equip de professionals de la residència que hem conegut aquella persona i que l'hem acompanyada, els propis residents que han viscut amb ella i després també en aquesta família, no? que ens acomiadem també d'ella perquè amb el seu familiar també marxa aquesta família.
Són molts vincles al final, no? Quan una persona d'una residència mor. Anna, com definiries el dol i per què és important abordar-lo potser d'una manera específica també amb el col·lectiu de la gent gran?
Bueno, el dol al final és una resposta natural davant d'una pèrdua, que en aquest cas parlem d'amor, però pot ser qualsevol tipus de pèrdua, i en la gent gran seria important perquè és veritat que és una mica tabú, no? Es vol protegir a les persones grans, no? des de tot el carinyo i l'amor, però clar, com que igual a les residències, per exemple, ens trobem que no se'ls explica el que ha passat, no? S'enteren per altres companys o perquè realment veuen que no està la persona, i realment doncs, és una època de la vida que troben moltes pèrdues i realment la poden viure amb més naturalitat de la que pensem. Llavors, al final és acompanyar-ho pues, de manera natural, sí que a vegades hi ha com uns factors protectors, no?, que fan que sigui més fàcil viure'l, o altres que serien pues, factors de risc, no?, que podien pues, resultar més difícil, com per exemple, doncs, si la persona ja té uns antecedents, no?, de salut mental o això, la mala comunicació realment, que per això hem creat aquesta eina.
Es viu diferent el dol en diferents etapes de la vida?
Bueno, sí, en diferents etapes, en diferents persones. També hi ha una frase que es diu, no?, que en el dol tot és normal, perquè realment, no?, com deia, és natural, però l'amplitud de respostes, no?, i d'emocions que poden sorgir és molt àmplia en relació a molts factors.
Cada persona és un món, no? Cada persona és les seves circumstàncies, de fet. Com es treballa el dol amb els residents que han perdut un company o un ésser estimat? Ara deia, no?, l'Anna, potser a vegades tendim a infantilitzar fins i tot la gent gran quan la seva experiència moltes vegades ens supera a nosaltres. Com ho feu des de la residència per fer aquest acompanyament on moltes vegades, no?, al haver-hi molta gent gran a l'etapa final de la seva vida, és possible que tinguin més d'un dol per anar fent.
Clar, parlem d'un col·lectiu que el dol és el seu dia a dia, perquè un és el, ja, per una banda hi ha el dol de la mort, no?, de perdre un ésser estimat, un company, però després hi ha també el dol propi de perdre la seva llar, no?, deixar de viure a casa seva, perdre l'autonomia, perdre capacitats, no? Són persones que estan passant per una situació molt complicada, no?, a nivell de dol. Aleshores, com ho fem quan mor alguna persona a la residència, que és una realitat molt comuna? És dedicant-li un espai, és a dir, en aquest cas jo com a psicòloga, de vegades acompanyada de l'educadora social també, anem a veure aquelles persones que tenien aquella relació més estreta, ja pot ser un company d'habitació, un company de taula, o simplement aquelles persones que participaven doncs, a l'activitat de ganxet o que anaven a ballar els diumenges, no? I ho parlem. Parlem amb naturalitat del que ha passat. Moltes vegades ens sorprenem perquè pensem que patirà la persona de parlar del tema i molts cops se n'alegra que aquella persona hagi pogut finalment descansar, no? I és un espai que després agraeixen moltíssim. La majoria d'ells no poden escriure o tenen dificultats per escriure. El que fem nosaltres és demanar-los que ens diguin unes paraules per la família o unes paraules que els agradaria dir-li a aquella persona que ens ha deixat i després nosaltres ho posem per escrit i ho entreguem a la família.
Perquè com funciona aquest llibret de condol? Quines activitats inclou per ajudar a expressar aquestes emocions que ara ens explicaves, Helena, i per acomiadar-se de l'ésser estimat?
Sí, perdó, que he començat a parlar del llibret de condol i crec que no ho havíem explicat del tot a l'inici. Doncs, mira, funciona, és un llibret on hi ha diferents apartats, no? És un llibret destinat a la família on posem les condolències per part de l'equip de professionals i per part dels seus companys residents, no? És un llibret que també, bueno, Anna, també tu després si vols també ho pots explicar, però s'inclouen pautes que poden ajudar en el dia a dia a les famílies i aleshores és com una eina física, es materialitza aquest procés d'acompanyament amb aquest llibret. Aleshores el que fem és omplir-lo amb cura, dedicació i durant uns quants dies, una setmana potser, anem elaborant-lo i això ens permet per nosaltres fer aquesta elaboració del dol i després a la família.
Quin paper teniu les professionals de la psicologia en el vostre cas i dels altres treballadors i treballadores que hi ha en una residència en aquest acompanyament? Perquè d'alguna manera jo crec que, tot i que sou professionals, no?, i un posa certa distància perquè és la seva feina, perdre persones amb la que un està tenint cura i està treballant també ha de tenir un efecte sobre els professionals.
Sí, sí, moltíssim. O sigui, realment tant nosaltres com a psicòlogues com l'equip gerocultor, no, que està a planta i que es dedica a fer, no, a sostenir una mica les cures d'aquella persona més bàsiques, ens vinculem de manera inevitable i de fet per fer bé la nostra feina ens hem de vincular amb aquelles persones, encara que un cop entra la persona, les persones que marxen de la residència en molt pocs casos són perquè han volgut canviar de centre o perquè la família ha decidit organitzar-se per assumir les cures, no? Aleshores, ja entren amb la sensació, ja tens la sensació i ja saps que aquella persona et deixarà més aviat o més tard. Aleshores, jo crec que nosaltres hem fet molt de treball de contemplar aquesta impermanència de la vida, que és molt natural, i no sé, conversar-ho amb l'equip, donar-nos espais.
Sí, de fet, per això també està el llibret de condol, no? Perquè inclou aquesta part que fins ara igual no es contemplava tant, de que puguin escriure l'equip. I realment també jo ofereixo com a psicòloga externa doncs, en el suport que necessitin si algú no, en algun cas, mira, doncs m'havia vinculat més, necessito una estona, doncs ofereixo també aquest suport. Uh-huh. I també dic que en el llibret de condol, per afegir el que deia l'Helena, a la primera pàgina deixem hi ha un espai en blanc per ficar la foto de la persona, no? Ficar-li cara, i a l'última també doncs, posem el meu telèfon. També és una manera que la família doncs, tingui les meves dades per si necessita contactar amb mi.
Un vincle que no s'acaba doncs, només amb aquest llibret, no? Suposo que és un pas, a més un espai físic on tenir aquest record, aquest bon record suposo normalment de la persona que ens deixa, però també tenir eines a l'abast per si necessitem aquest acompanyament més enllà. Quins canvis heu notat amb els residents i els espais on heu posat en marxa aquest projecte en memòria dels residents i també dels seus familiars després de participar en la iniciativa?
La veritat és que el que jo, com a psicòloga de la residència Sant Cugat, i que abans també havia estat en una altra residència, era un projecte que ja s'estava duent a terme. Aleshores, jo no he viscut la prèvia de que no es fes, no? Però sí que he vist situacions en famílies en concret on no s'ha pogut dur a terme per qualsevol cosa, no? I realment es nota molt la diferència amb el comiat, amb aquella família, si realment reben aquest detall, aquest regal que els hi fem des del centre, que si no es fa, no? Pel que sigui. Realment són famílies que queden molt agraïdes i poden reformular una mica aquesta última etapa que per moltes famílies és agradolça, no? Sí.
Clar, és una manera de, no, de dir-li a la família que aquesta persona doncs, ha deixat una impremta en nosaltres i en la residència. I no és entregar una carta de condol, no? Típica, aquella que és sempre la mateixa pauta i l'únic que fem és ficar el nom, sinó que realment són paraules en relació a aquella persona, en relació a records, en relació a aspectes de la seva personalitat, del seu caràcter, de la seva manera de fer. Llavors ja és com compartir algo molt més íntim, i això ajuda després a elaborar el dol.
És molt més humà, no?
Exacte.
Que una carta com la que tu ens comentaves. De fet, Anna, segons la primera avaluació, el 88% dels professionals encastats consideren que aquesta eina és útil. No sé si us fan arribar quins són els aspectes que més valoren.
Jo crec que el que més valorem, bueno, com comentava abans, és que ens facilita molt el realitzar aquest acompanyament. En una residència hi ha moltíssimes demandes en el dia a dia, i el que comentàvem abans amb l'Anna, abans d'entrar, és que realment quan marxa algú, entra algú nou també. Aleshores, el moment de la mort d'un resident és un moment convuls també a nivell laboral, perquè mentre estàs acomiadant-te d'algú, no? I tot el centre, hi ha un canvi, més gran o més petit, hi ha un canvi. Estem alhora donant la benvinguda a la nova persona que està en un moment molt delicat i ha d'acceptar aquesta nova etapa, que és que començarà a viure en aquest centre, no? Aleshores, en aquest moment de tanta activitat i tantes coses noves a fer, que sempre és el mateix però s'han de fer sempre, el fet de poder tenir aquesta eina ens ho facilita. Ens diu, vale, jo personalment com a psicòloga dic, hem de fer això, no? Aleshores, ja pugem, no? A la residència Sant Cugat, no sé si ho he dit abans, però tenim un espai del record els dimarts al matí, però de vegades es fa un altre dia, per exemple, avui no estic aquí, però quan és necessari es fa un divendres, es fa un dilluns, el que sigui, i és un espai on pugem la psicòloga, a vegades acompanyada de l'educadora social o no, per treballar sobre això, no? I tenir aquestes converses que abans comentava. I això per mi és un suport com a professional també molt, molt important. De fer això.
Hi ha alguna experiència que hagueu tingut precisament escrivint, compartint en aquests moments amb el llibre, amb en memòria, que us hagi calat especialment? Que hagueu vist de, carai, que bé que haguem pogut fer això, no?
Mira, ara em ve el cap el cas de aquí a la residència de Sant Cugat. Hi ha una planta on hi ha una taula. Bueno, ara està una mica diferent la distribució, però hi havia una taula on hi havia moltíssimes dones assegudes, no?, i que compartien la taula, els àpats. Hi havia un senyor, un home, que estava allà i a vegades amb la seva sola presència ja posava pau entre elles, perquè solien tenir discussions, no?, no discussions realment, no?, d'estar molt malament entre elles, sí. Però sí, no?, d'anar, cadascú té les seves manies, no?, i aquell senyor sempre estava allà, aquell resident d'alguna manera a vegades feia algun gest i feia que elles es calmessin, o al final era una presència que tenien allà sempre. I aquest senyor ens va deixar aleshores, era una persona que no parlava gairebé mai, però només amb la seva absència ja es notava que allà faltava alguna cosa, no? I aleshores la nova persona que va entrar se li va posar en aquest lloc, però era estrany no fer aquest tancament amb les dones que havien estat compartint tant de temps amb ell. Aleshores, doncs sí, vam fer aquest espai del record amb elles, vam omplir el llibret de condol, cadascuna va poder dir les seves sensacions, els seus sentiments, allò que potser inclús mai li havien dit a ella en vida, no? I va ser molt emocionant per totes elles. Jo crec que moltes d'elles es van donar compte de la importància que tenia la presència del seu company, fent aquesta, l'elaboració d'aquest llibret i aquest espai del record, que no quan hi era.
Mira, ara que explicaves això, Helena, potser passa sovint a la vida que no expressem el que sentim, sobretot la gratitud a les persones que ens acompanyen. No sé si a través de l'elaboració d'aquest llibret, i malauradament com que potser es fa més sovint del que els agradaria, és una eina també perquè s'obrin a expressar-se entre els diferents residents, a expressar aquesta gratitud a vegades per un simple gest, per una simple acció. No sé si ha desencadenat potser això de dir, abans que no sigui massa tard, abans que no sigui un text en un paper que ell ja no pugui, o ella ja no pugui llegir, ho expliquem. No sé si ajuda a obrir-se sentimentalment, potser.
Home, jo crec que sí, que de fet, després de parlar d'aquests temes, que d'entrada nosaltres pensem, ui, no sé com els hi sentarà. Després tu marxes de la taula i te'n vas a fer una altra cosa i es queden parlant d'això, es queden xerrant i realment després les veus una mica més com ens estovem una mica, no som tan dures amb l'altra. No sé com ho veus tu, Anna.
Clar, però inclús entre elles, no? Quan falta una persona, ostres, ara falta aquesta persona, però què passarà el dia que falti una altra del grup, no? Com que realment el grup es recol·loca, diguem. I sí que és veritat, no?, que el dol estem parlant, no?, d'expressar sentiments i emocions en relació a la tristesa i la pèrdua, però també hi ha una part del llibret de condol, no?, d'aquesta gratitud i de celebrar inclús la vida d'aquesta persona, no?, com deia allò de la imatge, quan escrius unes paraules maques i li dones a la família, és com dir que aquesta vida ha tingut molt de sentit per nosaltres.
Els següents passos, Anna, quins són? Preveieu exportar aquesta experiència en altres residències? No sé si voleu reformular alguna cosa, seguir creixent?
Bueno, hem començat a fer-ho a les residències de Catalunya, de l'EAPS, i la idea suposo que sí que és, no?, extrapolar-ho a les diferents residències d'Espanya, i també aquest projecte es va crear, no?, com l'EAPS us ho ofereix a vosaltres, però la idea és que ells ho facin servir sense que tingui que haver-hi, no?, un equip extern de fora que ho porti. I realment és com està funcionant, vull dir, l'Helena ja s'encarrega perquè jo al final vaig un cop a la setmana i ja ho tenen com molt integrat, i la idea és com integrar-ho i que no, inclús no tinguem que fer les psicòlogues, no?, com deia ella, doncs si ella no està perquè està de vacances, doncs ho fa la integradora social o la treballadora social, com que estigui com molt ficat dintre la rutina de la residència, que ja se sàpiga que, mira, ha passat això, anem a buscar el llibret i l'omplim.
Que formi part, no?, ja de la manera de funcionar. Anna Alarcón, Helena López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquest projecte En Memòria, que tot i que arriba en uns moments que a vegades són dolorosos i tristos, jo crec que ajuda a deixar aquesta empremta i aquest missatge de companyonia de les persones que han pogut celebrar la vida d'aquests residents i les seves famílies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tu.